La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem per anar fins al Teatre Acadèmia per descobrir l'obra de teatre El Papa, Núria.
Sí, El Papa és una obra del dramaturg i guionista neozelandès Anthony McCartan que explica la història de dos homes de fe que s'enfronten a una difícil decisió. La confrontació directa entre el passat i el futur de l'Església Catòlica a través de la controvertida relació entre Benet XVI i el Papa Francesc, un conservador i l'altre més reformista. En aquest cas, tots dos hauran de triar entre abandonar els seus càrrecs i renunciar per retirar-se a una vida d'oració i meditació o, en aquest cas, ocupar una posició més determinant. En aquesta trama d'una hora i 40 minuts, l'actor Lluís Soler, que interpreta el Papa Benet XVI, i Xavier Boada, que es posa a la pell del seu successor, el cardenal Bergoglio, representen a la perfecció el destí simbòlic del pontificat, decidir què és el pecat i què és permissible. És per això que, per conèixer tots els detalls d'aquesta obra, que per cert estarà en cartella al Teatre Acadèmia només fins al pròxim 4 de desembre, avui puja a La Caravana Xavier Boada.
Xavier Boada, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Qui us podria substituir? En un moment de crisi com aquest.
Hi ha algú que hi penso, algú que podria fer potser. Representa el canvi.
Us necessiten. Sou la veu de la resistència, per dir no al poder.
Sou eloqüent. Sou popular. Si deixo que renuncieu, serà entès com una protesta.
Sabíem que hi havia capellans, bisbes, pròssers de l'Església que posaven infants. I què vam fer?
Que he decidit renunciar.
Però renunciar a què?
El papat, a la càtedra de Sant Pere, al bisbat de Roma. Renunciaré a tot això.
Jo només he vingut per demanar-vos que us signéssim un paper.
Ara sabeu per què no us ho puc concedir. Hi haurà una altra conclave. És important que hi sigueu, que sigueu elegible. Donem-nos una església per obtenir un mil·lenni plena d'amor, dedicar a les persones. I recordeu Sant Francesc. Quan va sentir que el crucifix li parlava i li deia: Francesc, vés i restaura la meva casa, que ara està tot en ruïnes.
Xavier Boada, que ens representa aquesta obra, el que serà el futur papa Francesc, el que tenim ara mateix, i Lluís Soler, a la pell del papa Benet XVI. Xavier, en sou conscients que sou dos actorassos del panorama teatral català representant a dos... Permeteu-m'ho, papassos.
Sí, jo crec que hi ha més papassos, en aquest cas, segurament. Sí, sí, som conscients de la magnitud de l'aposta que vàrem fer en el seu moment i també som conscients d'una cosa que ens satisfà molt, i és que la peça ha arribat a públics molt diversos, no només aquell públic que teòricament hauria de ser simpàtic a la cosa, sinó a públics més diversos, i això ens fa feliços.
Suposo que arriba tota mena de gent. L'altre dia, ara t'ho deia, quan entraves a l'estudi, vaig tenir l'oportunitat de veure el Papa, aneu-hi al Teatre Acadèmia, que val molt la pena. Parlarem també de l'entorn, d'un marc incomparable que ajuda molt també a aquesta obra, però hi veia això, gent jove, gent gran, gent molt creient, gent poc creient, de tot, no? Suposo que també hi ajuda també una certa crítica també que s'hi fa a l'Església.
Sí, sí, sens dubte que sí. Jo diria que el que hi ajuda molt és el fet que l'autor presenta els dos personatges, que són dos personatges històrics amb càrrecs superrellevants, com és el de Papa, però presenta dos grans humanitats, no? Dos persones humanes en tot el sentit de la paraula, amb els seus dubtes, amb les seves foscors, amb els seus moments de crisi, i això, diguéssim, que és el que fa que s'aproximin a l'espectador, no? Perquè no hi ha només la màscara del poder papal o de la institució papal, sinó que hi ha persones que pateixen, que riuen, que fan ironia, o sigui, hi ha persones.
Ara m'ho deies, hi ha dues persones, és una discussió, i entenem discussió com a diàleg, entre dues persones que veuen la humanitat des de diferents punts de vista. Podríem triar un tercer personatge que hi és Déu per allà durant tota l'estona, i ara diré una d'aquelles coses que a vegades els actors, com que jo no hi entenc de teatre, igual em fas, no, home, no, on vas? Però em recordava, en essència, una mica, el Tot esperant Godot.
Ah,
té una mica de Tot esperant
Godot. És que si et mires qualsevol cosa al món, tot té una mica de Tot esperant Godot.
Sí?
Sí, perquè presenta un tema tan un tropos tan comú, Tot esperant Godot, que tot, sempre hi podríem acabar trobant la punta. Però sí que és veritat que que els dos personatges esperen, projecten una cosa que no és el que acaba succeint, que això és molt humà.
En el teu cas, Xavier, ho dèiem, et poses a la pell del cardenal Bergoglio, l'actual papa. Com ha estat aquesta experiència?
Ha estat una experiència formidable des del punt de vista del treball que he hagut de fer previ als assajos, fins i tot, perquè va voler dir... és un personatge viu, és un personatge històric i viu, del qual n'hi ha moltíssima i moltíssima informació al YouTube, a les xarxes, a tot arreu, no? Això què fa? Doncs que no estiguis investigant sobre Enric IV, sinó que estàs investigant sobre algú que contínuament està fent declaracions, que ha estat filmat, i que, a més, el seu passat, que és allà on jo m'havia de buscar una mica la vida, perquè el meu personatge és el cardenal Bergoglio, no és el papa Francesc. Al final de l'obra sí que acaba sent el papa Francesc, però durant tota la peça és el moment en què encara és cardenal de l'Argentina. Doncs de tot això hi ha moltíssima documentació, i em vaig poder fixar en el discurs seu, que és un discurs pròxim al poble, en aquest sentit, i sobretot, per deformació professional, em vaig haver de fixar molt amb els trets físics d'ell, amb la seva manera de... No pas per fer una imitació, però sí per captar-ne alguns elements de l'ànima.
Què et sembla més, el cardenal Bergoglio, o ara l'actual papa Francesc? Un personatge digne de ser estudiat, no? Com deies, un personatge molt curiós, o un personatge controvertit? Perquè, clar, l'obra també surt, no? Tota la relació amb Videla, etcètera, etcètera.
Sí. Home, ell és un personatge controvertit, sobretot a l'Argentina, perquè ell, diguéssim, que li va tocar viure els anys de la dictadura de Videla, i jo a vegades penso una mica en la llista de Schindler, no? És un personatge que per salvar persones, diguéssim, va haver d'empassar-se algun galàpet, no? I això, a l'Argentina hi va haver gent que li va perdonar i que ho va entendre, i gent que no li ha perdonat mai, no? El fet de que tingués una relació directa amb els militars de la dictadura, no? Què va significar per ell, per això? Una enorme, entenc jo, pel que he vist i pel que he investigat, una enorme sensació de culpa, una sensació de culpa que li fa qüestionar molt l'accés a la possibilitat de ser papa, perquè ell considera que és un pecador, i des del punt de vista cristiano-catòlic això el coarta molt, però tot el que fem s'ha de dir que no és veritat, Vull dir, aquesta trobada no ha existit, Tot això és una ucronia, tot això és una invenció, però... Va venir a veure'ns un periodista molt vinculat al Vaticà, que és el Vicenç Lozano, que ha estat 30 anys...
Un clàssic
sí, del sí, Vaticà, sí. I ens va dir, diu, és una mentida meravellosa.
M'agrada molt, perquè és que de veritat que és molt creïble, i aquesta conversa la podrien haver tingut perfectament els dos papes. Una altra cosa que jo crec que es va fer molt evident quan vaig venir a veure-us al Teatre Acadèmia, no són tants els silencis, sinó el diàleg pausat. Això està buscat?
Sí, efectivament. Està molt pensat que els dos personatges diuen més... A vegades diuen més quan callen que quan parlen, no? I les pauses, els silencis i els ritmes que adquireixen parlant formen part del tema. Depèn de què parlen, en parlen a una velocitat que no és que té molt a veure amb les ganes que tens d'acabar amb aquella conversa, sí.
Això costa més de treballar per un actor que el propi diàleg? Aquesta pausa, aquest silenci, que vol dir tantes coses...
Bueno, jo diria que l'actor treballa a partir de com ha construït el personatge, i si el personatge li dona aquestes possibilitats, doncs les fa servir, i si hi ha l'habilitat per poder-ho fer, doncs ho fas, no? Però sí que és cert que érem molt conscients, tant en Lluís com jo, que som dues persones d'una certa edat ja educades en el judeocristianisme, sabíem perfectament quin material teníem a les mans i de quina manera ens hi podíem aproximar. Perquè ara, per exemple, la gent jove que han vingut a veure i que els hi ha agradat et fan preguntes vegades al final de la funció que per tu ja són, diguéssim, coses super preconcebudes, sabudes, no? I, en canvi, doncs has d'explicar què vol dir un papa, què vol dir el Vaticà, què vol dir la teologia de l'alliberament, què vol dir el Wikileaks, què vol dir...
Qui era Videla
i qui era Franco.
També, exacte. A vegades... Clar, Què és el primer que penses quan et donen el guió o quan et proposen fer una obra com aquesta?
Home, et tremolen una mica les cames perquè ja tornem a estar en allò que et deia, no és un personatge de ficció que pot ser interpretat de la manera que tu creguis o que el director cregui convenient i tu, sinó que estem davant d'una persona que la gent coneix, que la gent veu, no contínuament, però molt sovint, i que, a més, en el cas del Papa Francesc, o Cardenal Bergoglio, un home que té una dimensió empàtico-popular important, és una estrella, és una estrella, única estrella, el rock.
Home... de fet, es diu durant...
Clar, és una persona que sap tocar els temes claus del moment, que fa declaracions explosives i que fa que això generi, doncs, una gran adversió o una gran adhesió, no?
Te n'anava a preguntar també notaves que l'espectacle havia tingut bona rebuda, però t'ho plantejaré diferent. Abans parlàvem dels silencis, no?, que hi ha dalt de l'escenari, però és que a platea, allà on ens sentem per veure-us, també tothom està en un silenci absolut i exquisit.
Clar, és que nosaltres proposem, en certa manera, i sense voler, com qui diu, proposem això, proposem que la gent s'enganxi dels diàlegs, no? S'enganxi i es concentri i es pengi del que estem dient. Perquè és cert que l'espai escènic és meravellós, és molt inductor, la Paula Bosch ha fet un enorme treball d'escenografia, el Rodon ha fet un gran treball de vídeo i de mapping, el so és boníssim, amb el Ricardo, el Lluís, els llums, tothom ha fet molt bé el seu treball. Però, en el fons, l'acte teatral en si et porta els diàlegs i et porta que l'important és allò que s'està dient o no dient en aquell moment.
Abans t'ho deia també, Xavier, que a mi em sembla que l'entorn al Teatre Acadèmia és meravellós per una obra com aquesta, no només per com és el propi teatre, sinó perquè també hi ajuda a unes certes projeccions, si hi aneu obreu, que et fiquen de plena al Vaticà.
Sí, clar, el Teatre Acadèmia té una gran virtut i és que combina la ritualitat del teatre amb una enorme proximitat.
Gairebé microteatre, allò.
Quasi més microteatre. Això actualment és molt agraït perquè et permet utilitzar uns tons que no són els dels volums d'un teatre a l'italiana i al mateix temps és molt inductor perquè embolcalla molt a la gent i els fa sentir una mica com si fossin a dintre, no? Almenys és la sensació que jo tinc, de que estan a dintre d'aquella situació, que ho estan veient com a espectadors privilegiats.
Ho dèiem abans també que Xavier Boada interpreta el cardenal Bergoglio, mentre que Lluís Soler fa de Benet XVI. Com ha estat treballar amb Lluís Soler?
Bé, amb en Lluís ens coneixem des de fa 45 anys, o sigui que no hi ha hagut sorpreses. Ens estimem molt, som dos amics de la infància, ell és una mica més gran que jo, però no massa, i som tots dos del mateix poble, de Manlleu. Aleshores, això fa que la primera vegada que ens vam trobar al Teatre Amateur, fent els Pastorets, com la majoria de gent que ha fet teatre o que està fent teatre a Catalunya, i això, doncs, ens ha portat... O sigui, jo crec que una mica el destí ens ha portat un regalet embolicat, que és el Papa, i en el qual ens ha dit, va, vinga, disfruteu d'aquest regal perquè sou dos amics de tota la vida i és hora que us trobeu amb un bombó.
I, a més, a tots dos, si m'ho deixes dir, us hem pogut veure, no només dalt d'escenari, sinó a televisió, interpretant dolents dolentíssims.
Sí.
I ara sí. Feu de papes, què?
Sí, bueno, clar, no necessàriament han de ser bons, els papes, eh? Perquè al llarg de la història n'hi ha hagut alguns que ho podríem posar en qüestió.
També, però, bueno, també es nomena, també es nomena.
Però, bueno, en qualsevol cas, sí que és veritat que tant ell com jo, a la petita pantalla, hem interpretat personatges malvats. Sí, sí.
Ho deien també que és un text d'Anthony McCarten, aquest, el papa, que prèviament s'havia fet la pel·lícula, no?, els dos papes. L'heu pogut veure?
Sí, amb en Lluís l'hem vist junts, l'hem vist per separat, hem estat mirant molt, molt, molt com treballaven aquells dos monstres, que són dos autèntics monstres, no pas per fer un treball absurd de còpia o d'imitació, perquè, per començar, ja diem, donem els i menjar part, el Jonathan Pryce i l'Anthony Hopkins, però també és un llenguatge diferent, el de la telemovie o el cinema, això cinema, aleshores... sí que ens ho vàrem mirar i sí que en vam treure alguna idea molt important, però al capdavall els personatges han de passar per la teva d'ànima, no? I si no fas això acaba sent postís. Jo també em vaig plantejar en algun moment fer un treball imitatiu del Jorge Bergoglio, así un poco, con argentino, con esta cosa que el tiene y tal, però hauria quedat molt, molt cartropedra, hauria quedat molt paròdic i ho vam desestimar.
Sí que hi ha algun punt que també sona...
Fem una clocada d'ull en un moment d'una escena en què sona una frase argentina.
Exacte.
Sí, sí.
Clar, incidies molt en que els dos personatges són reals i això a vegades ho complica molt. Això ha incidit a l'hora de fer l'obra, també?
Home, que siguin reals ho fa més sèrio, diguem, ho fa més important perquè, diguéssim, que estàs sota la mirada atenta de l'espectador que sap de qui parles i l'ha vist.
Més que incidir, si condiciona a l'hora de preparar el personatge.
Jo penso que hi ha una facilitat, per una banda, de cara a la preparació del personatge, i és que tens molta documentació sobre aquell personatge. Fins i tot el podríem anar a veure, si volguéssim. Podríem demanar una audiència, i almenys ens la concedeixen.
Mira, per què no, eh?
Podem provar.
Si hi aneu, proposeu una entrevista a Radio Estel, també.
Exacte.
Ja t'ho dic ara.
Però, en qualsevol cas, sí que és cert que per altra banda, després, tot i que el pots veure molt i pots agafar-li moltes coses de la seva personalitat, també estàs en la mirada jutjadora de la persona que et veu fent allò, no? Dient, has de ser una mica fidel a l'esperit d'aquell personatge o el que la gent entén com a ànima d'aquell personatge. El que era absurd era intentar buscar una imitació perquè ni per característiques físiques ni per edat, fins i tot, encara no estem en les edats de
ni
Lluís, sobretot.
Ni de lluny.
El Lluís no està en l'edat del Ratzinger ni de bon tros i jo no estic a l'edat del Bergoglio. Per tant, es tractava de buscar-los l'essència de l'ànima.
Més que del Papa Francesc, com que l'obra tracta sobre el cardenal Bergoglio, sí que et volia preguntar si has descobert moltes coses que no sabies del cardenal Bergoglio.
A veure, sí que he descobert coses del cardenal Bergoglio en el sentit que potser en la seva època argentina, que jo pensava que era una persona així, que la imatge que en tenim, una persona oberta, divertida, riallera, pròxima. A la seva època en què era cardenal a l'Argentina, doncs era més aviat un home fosc, un home poc donat a l'explosivitat alegre, era un home més aviat tancat sobre ell mateix. I els vídeos això m'ho han confirmat. Això ha sigut una sorpresa. I després, també és una sorpresa... Potser la gent ho entenem malament quan no ho sabem, pensem que és la contraposició entre un món tradicionalista, el del Ratzinger, i un món progressista, el del Bergoglio, i en realitat no estan tan allunyats. El Bergoglio no podríem dir exactament que sigui un progressista. Podríem dir que practica un tipus de o que li agrada un tipus d'església de proximitat al pobre, a la gent del carrer, però... En el fons, la ideologia dominant, els postulats personals, tant de l'un com de l'altre, són bastant pròxims.
En parlàvem quan deies, molt encertadament, Xavier, que és un debat sobre diferents maneres d'entendre la humanitat, i ho dic perquè jo abans de venir pensava, ostres, veuràs tu què entens sobre aquest debat teològic, i no és tant un debat teològic.
No, el McCartan és un tio que és molt hàbil, i ha sabut traslladar el gruix de la circumstància de trobar-se aquests dos personatges, però no traduir-la en un debat teològic, que hauria sigut insuportable, no? O hauria sigut incomprensible per l'espectador i per nosaltres mateixos. Sí que és cert que de tant en tant apareixen referències molt clares a la infal·libilitat del Papa... cites a Isaïes, cites a Sant Marc, però això no condiciona en absolut la comprensió.
El que també hi apareix, no?, són debats, i ho deia abans, perquè també hi ha certa crítica al món eclesiàstic des de la mirada dels propis papes, com per exemple tot el tema i la qüestió dels abusos dins l'Església, no?
Sí, tant.
Us semblava que us ficàveu en un terreny espinós?
Bueno, espinós ho és. El que passa que l'autor l'anuncia, aquest tema, juntament amb el tema dels escàndols econòmics del Vaticà, que també hi apareix, el WikiLeaks, i el tema de la pederàstia, doncs, hi és, i s'hi entra, però diguéssim que no s'hi aprofundeix en el sentit que molta gent voldria, segurament, no? De dir, oh, finalment es fa... es renta la roba, no? D'això, diguéssim que sí que és cert que apareix com un dels grans drames de l'Església, una cosa que Bergoglio vol acabar amb això i vol posar-hi no punt i final, sinó que vol fer justícia sobre això. I això s'anuncia així dintre de la peça, no? El que passa que... i ara ja parlem no del teatre, sinó de la realitat. El Papa Francesc, jo estic segur que es troba amb la immobilitat d'una estructura de 2.000 anys, no? I això fa que té molts detractors, això ens ho confirmava el Vicenç Lozano. Hi ha conspiracions en contra del Papa Francesc, gent que el voldria desaparegut, diguem-ho així, i m'imagino que el tom que ell volia afrontar determinats temes, doncs els ha afrontat, però amb les limitacions que suposa l'estructura.
Tot plegat, el Papa, que ho podrà veure al Teatre Acadèmia aquesta temporada, però fins al 4 de desembre. Xavier, després què?
Bueno, després la vida dels actors ja saps què passa, no? Després entres en l'atur i has d'esperar que et truquin i aquestes coses. Però, bueno, demanem... al Sant Pare no se li pot demanar res, però demanem a Déu que la feina continuï. No, ara, això és broma, però... sí que hi ha la possibilitat, que encara no s'ha concretat, de poder fer potser una gira d'aquest mateix espectacle, i estem intentant visualitzar com podria ser i de quina manera, perquè, tal com tu deies, l'espai de l'Acadèmia és un espai molt delicat, molt propi, molt adequat per fer això, i els teatres de la Italiana són una altra cosa.
I si li pregunto a Xavier Boada per futurs projectes...
Sí, en tinc un, concretament, participar en una peça que no té res a veure amb això, que és un Goldoni, amb el meu estimat Oriol Brogi, a la Biblioteca de Catalunya, i és, de moment, l'única cosa que tinc a la vista. O sigui, que esperem que en vagin apareguent més.
Brogi, que és sinònim d'èxit, també, eh?
Bueno, tenim una experiència comú que ara fa 10 anys, que és Incendis. Sí, sí.
Exacte. Xavier Boada, actor que està representant el Cardenal Bergoglio aquests dies al Teatre Acadèmia amb l'obra El Papa, i que encara podeu anar a veure fins al 4 de desembre. De veritat, no us la perdeu, que val molt, molt, molt la pena. Xavier, moltíssimes gràcies. No sé si acabem amb Xavier o en sa santedat. Com hem de fer
jo,
això?
Jo a vostè no el beneiré pas. Vull dir que acabi com vulgui.
Farem així. Sa santedat, Xavier Boada.
Moltes gràcies.
Que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva.
Radio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Radio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Radio Estel, també a les xarxes.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Dos minuts que passen de dos quarts de cinc de la tarda. És dimecres i això només vol dir una cosa. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Coses quotidianes, eh?
Sí, sí, sí. Avui recuperant el quartet titular.
Home, un
Joan
clàssic.
Joan Trias, l'Olma Giró, aquí la Núria Ros.
Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que bé, eh?
Ai!
Està contenta.
Ai, estàs contenta avui?
Sí, sí.
Que vens en companyia?
Sí. A la mama.
Una cosa farem després. Alguna cosa farem. Què
vull? Mira, vull parlar de les fotografies avui, de les fotos.
Sí. Mm-hmm.
Perquè pensava en aquest tema i vaig veure que hi havia molt material. I tot ve arran de l'altre dia, que estava a casa dels meus pares, i vaig veure unes fotografies antigues, i vaig pensar, les recordava perfectament del dia que vam fer aquelles fotografies, quan vaig anar a revelar-les, quan les vaig rebre en aquell sobret que et donaven, i quan les mirava, i em va fer il·lusió recordar això, perquè tenia en aquell moment potser 20 anys, i la fotografia digital era una utopia en aquells moments.
Clar, clar, clar. Era la de carret i aquella fotografia color sèpia, una mica.
Exacte, sí.
No sèpia, però com...
Sí, com aquell color... Ai, sí, es va desgastant.
Estrany,
sí, un color estrany que més després es va desgastant amb el temps.
Sí, sí, sí.
Però està bé perquè recordo que en aquell moment tu, quan et compraves un carret que era de 24 fotografies, per exemple, el tema de prema el botó, t'ho pensaves una mica. Havien de ser fotografies especials, moments especials, coses realment importants.
Clar, clar, clar.
I anaves a un mirador, per exemple, ara amb la fotografia digital, tu vas a un mirador i et fas 100 fotos. 100 o 150. I això ho he vist. Un dia recordo, en una... Això és real. En una platja...
Això és real vol dir que tota la resta no ho és?
No, però és que aquesta història és molt forta, perquè jo vaig anar a unes roques d'una platja de Nàpols, estava a Nàpols en aquell moment, I resulta que hi havia una noia que em va demanar si li podia fer una fotografia. I aquella fotografia es va convertir en 200 fotografies.
Déu-n'hi-do.
Perquè cap li satisfeia. I jo pensava, clar, si fos amb carret, hauria estat prema el botó una vegada i després
ja t'ho trobaràs.
I era aquesta la gràcia, també la gràcia. Hi ha una cosa que per mi és molt excitant, que és la incògnita. La incògnita a mi m'excita molt. Pensar, tu feies aquestes 24 fotografies i després pensava, què en sortirà d'aquí? Què en sortirà d'aquest carret? I també us he de dir que d'aquelles 24, 21 no valien res.
I embalades, que es deia, no? Sí, es deia balat, allò.
Sí, exacte, i deies que tota aquella excitació baixava de cop. Dius, quina merda és aquesta, no? Tot fotografies dolentes. Ara, de les 100 que fas, també. N'hi ha 95 dolentes,
sí,
però,
sí.
Però les has vistes totes al moment. Vull dir, no? I és això, no? Abans la premuda, aquesta premuda, anava molt més restringida, per entendre'ns. Tu mateix te la restringies.
M'ho compres, que el carret és el coitus interruptus de la fotografia?
Totalment, molt bé, veus?
Sí?
Clar, Joan, clar.
Tots tenim un poeta dins.
Tots tenim un poeta dins, i aquest poeta que acaba de sortir m'agrada molt, i tant, el coitus interruptus, i tant, de la fotografia. Què passa? Que després la fotografia també és... serveix per embellir moments, no? Fer-los més bonics, maquillar-los. És com un esteticista, un esteticient dels moments.
Sí.
Esteticient dels moments, perquè tu ara veus una foto d'una barbacoa. No? Has anat de barbacoa fa temps, no? amb els amics i amigues, i veus una fotografia d'aquell dia, potser aquella fotografia té 5 anys, i, hòstia, quin dia aquell, quin sol que ens va fer, que bé que vam menjar, que bé que va anar tot...
I que guapo estava.
Que guapo que estava, hòstia, que bé està tothom... I després, potser, si tu tornessis a reviure aquell dia, potser no va ser exactament així.
Segurament no va ser.
I se li repetia la Ioli tota la tarda.
Exacte.
Això no surt a la foto, eh?
No.
Això no surt a la foto. O potser aquell solet que era tan bonic a la fotografia, fotia una calda allà,
sí,
que et vas marejar, fins i tot, no? I que realment la fotografia fa això, és l'esteticient del record.
M'encanta.
Molt.
L'esteticient del record. És que és això, la foto de la barbacoa. Ah, per cert, la fotografia bona...
Sí?
La primera.
Això ho hem de tenir. No.
Com que no?
No. Saps quina és la fotografia bona, Olma?
La que no es fa.
I tu que t'agraden tant les fotografies, perquè a tu t'agraden molt. Això ho saps segur. La fotografia bona és la que surts bé tu.
Home, evidentment, o sigui, només t'has de mirar tu la fotografia.
Exacte.
No.
Estem d'acord amb això. Amb aquelles fotografies del mòbil que tothom fa veure que mira tota la fotografia i no.
No,
tothom es mira ell.
Jo soc molt descarada, eh? Jo faig zoom i dic, si no m'agrada, ja no la vull.
Ara,
i valora si aquella fotografia és bona o no en funció de com has quedat tu.
Sí, sí.
És molt bona aquesta
totalment.
Foto.
Però...
és boníssima aquesta foto.
Però alerta, eh? Vull dir, jo, per exemple, les meves amigues no es volen fer fotografies amb mi perquè saben que em serà bastant indiferent com quedin. Ja és un no fer fotos amb tu perquè penses només la que quedes bé.
Exacte. I els altres allò amb els ulls tancats, algú amb la boca oberta, oh, però aquella foto és meravellosa perquè has quedat bé tu. I és la millor fotografia de totes. Sí, sí. I les fotos també tenen aquest punt de... enganyen molt, són bastant estafadores. Tu veus una fotografia, per exemple, d'un paratge preciós, d'un carrer de Barcelona...
Ves al carrer després.
Ves després al carrer i digue'm si era tan bonic com a la fotografia. Ara. Enganya molt. Això també passa amb les fotos que la gent penja.
Sí, totalment.
Però no anava a dir a l'Instagram ara, sinó... a les aplicacions per lligar.
Ah, això ja no ho domino jo.
Bueno, és una mica el mateix que Instagram.
Quin clàssic.
Les millors i que dius, mare meva, lo que te pides y lo que te llega.
No, i també un altre tema molt important és que moltes persones, en aquest cas a Instagram, pengen, per exemple, fotografies del mar, amb el cap al mar, com si estiguessin allà disfrutant del mar i en veritat potser estan a casa plorant, vull dir que correcte. També enganyen molt les fotografies, sí.
És que després tinc unes frases, Núria, que t'agradaran molt sobre aquest tema.
No en tinc cap dubte.
Aquelles que t'apuntes i...
De... el marxiciment de la nostàlgia, no.
No, veritat.
Perquè sé que aquesta et va agradar molt i està fa 5 o 6 setmanes.
No, però avui... Com era l'estaticienda?
L'estaticienda del record.
Del record.
Aquesta és bona, aquesta és bona.
Sí, sí.
No, però llavors és això, que clar... hi ha el tema aquest que deia l'Olma ara del, sí. Del que... Com era allò que has dit? Del, allò típic de lo que te llega i lo que has pedido.
Lo que pides y lo que te llega.
Això és molt bo perquè és veritat.
És veritat,
això passa,
és veritat.
No, amb les cites aquestes que tens a través de la xarxa, no, que tu has vist allà unes fotografies, has de tenir clar que la gent ha penjat les millors fotografies que té.
Sí.
Les millors fotografies de les quals disposa. I llavors, quan quedes, no és exactament allò. I és com els catàlegs de joguines. Els catàlegs de joguines de nens... Tu veus allà unes joguines esplèndides que després, quan les tens a les mans, són de nyigui-nyogui. I això passa. La gent és de nyigui-nyogui, també. La gent és de nyigui-nyogui. Et presenta el guallà que és de nyigui-nyogui, Joan. I dius, però què és això?
M'estàs avisant, eh?
T'estic avisant. Per si entres en alguna aplicació d'aquestes.
Fas bé, fas bé. A una, m'has dit.
I després també hi ha el tema, un tema que a mi m'agrada molt, i és molt interessant, i que el trauré ara aquí, perquè en fem un petit debat entre nosaltres, perquè estic segur que hi haurà disparitat d'opinions, que és el tema del filtre, de posar filtre a les fotografies. Sí. En sou partidàries vosaltres, Núria, Olma?
Jo no vull ser hipòcrita i he de dir que en el seu moment utilitzava molts filtres.
Ben fet. Per mi em sembla bé.
Val? Ara no tants, però tampoc sóc una hater dels filtres. Vull dir, al final, si tu t'estimes a tu mateixa, és igual si penges un filtre o no. Vull dir, saps molt bé com ets i m'estic explicant,
sí, sí, sí,
no?
T'estàs
posant profunda, que ens agrada
això.
Sí,
vull dir, hi ha gent que critica molt el fet de posar-se un filtre, tampoc ho veig tan exagerat, la veritat.
A mi m'agraden tots els filtres que no canvien la fisionomia de la persona.
Ah, correcte.
Això sí que m'agrada.
Correcte. Bona resposta. El Joan, en aquesta secció... És un element molt interessant i molt important perquè sempre aporta coses...
Hòstia, és el migcampista. T'hi has fixat?
Reparteix molt bé el joc, sí que és veritat. Això que ha dit és molt interessant.
Faig de Xavi Hernández i estimo Qatar.
Un filtre que canvia una mica el color, no? la lluminositat, però que en canvi no et canvi, està molt bé, que no canvi la fisonomia. És a dir, que no et redueixis la mida del nas,
ara.
Que no sigui com una operació estètica.
Ah, un blanc i negre és un filtre. Sí, ho és, però només és un blanc i negre.
Correcte. I tu, Olma?
Jo, mira, aquí m'agradaria fer un matís, que és que crec que, i més ara està començant, i és un problema bastant fort, les xarxes socials i la pressió estètica que fan aquestes mateixes. Llavors, utilitzar filtres. Cadascú, allà, ell mateix, jo també n'he utilitzat, vull dir, cap problema. Però jo crec que la por de tot és les persones que utilitzen filtres, en aquest cas en baso en que canvien realment la fisonomia i que no ho accepten o que no ho mostren. És a dir,
clar.
És un filtre del filtre, saps?
Sí.
No, jo tinc aquesta cara, jo tinc aquesta finura, aquest tan definit tot el rostre, i no ho accepten i no ho diuen. Llavors, el problema és que totes les persones que segueixen influencers, en aquest cas, per exemple, i solen ser molt joves, doncs es pensen que és la realitat. No ho és.
No, i si et passa això que tu no ho acceptes, tens un problema greu.
Un problema
mental. Que és així, perquè és un problema molt greu.
I fa mal.
Jo, partidari sempre del filtre. Sabeu per què? Perquè a la vida tot és filtre. Sí, perquè...
També és veritat.
Nosaltres, per exemple, portem un filtre al comportament, al nostre comportament, a la nostra actitud. Si no portéssim un filtre al nostre comportament, cada dia ens baralleríem 4 o 5 vegades amb la gent.
Sí, és veritat.
No? I més gent, per exemple... Els que en aquests moments seguim en aquesta taula, que són persones amb un caràcter important. Olma Giró, Joan Trias, Núria Ros... Jo, són persones vehements, persones amb un caràcter. Si nosaltres no li fotéssim un filtre al nostre comportament...
Ai.
Ui.
Aniríem problemes. A batussa diària.
Sí. Segurament.
Vull dir que clar, igual que existeix el filtre del comportament i de l'actitud, doncs, home, en una fotografia també li pots col·locar un filtret i no passa res. Tot és filtre en aquesta vida. Tot és filtre. Llavors, després hi ha tot el tema de les fotos. Tu tens una sèrie de fotos a casa teva que et saps de memòria. Que et saps de memòria.
Sí.
Això, però vosaltres sabeu, i això és una cosa que a mi em posa la pell de gallina quan la penso, sabeu que en cases de determinades persones que fa anys que no veieu hi ha capses amb fotografies on hi ha alguna foto vostra que no heu vist mai?
Sí, sí, sí. Això, on hi surts. Sí,
on hi surts, sí, sí. Tu i no, no l'has vista mai, aquella fotografia.
Sí, d'acord.
També en un disc dur d'algú que a lo millor fa 10 anys que no veus, hi ha una foto teva que no has vist mai, i després hi ha una cosa també encara més bèstia, que és que és probable que ara, en un domicili de Suècia, hi hagi una fotografia...
On surts per darrere.
Correcte. Mm.
Saps que tinc una aposta...
Posa...
No és broma, això, eh?
Sí, sí.
Tinc una aposta amb un amic, els dos volem trobar persones...
Oh, això és...
On sortim
això és molt bo.
A darrere de fotografies.
Oh, això és molt bo.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Doncs això, home, això...
Igual arribem a Japó. És que vés a saber.
Sí, segurament.
És que són fotos de turistes que s'han estat prenent un cafè amb llet en una terrassa de la Rambla Catalunya, per exemple, i s'han volgut fer una fotografia i tu ets allà darrere i surts allà.
Sí, sí.
I potser és la teva millor foto, Joan.
Això és així.
I llavors tu...
Passa avui. Giro. No. Dóna'm temps.
Ja veurà, Ui, te'n té preparada una de grossa, eh?
Escolta'm una cosa, David. També la fotografia aquella, jo considero que hi ha algú pitjor, que tot això. La fotografia que saps quina és, que és a casa de ta mare allà penjada, i que tu odies.
Oh, sí, sí, aquesta
sí.
També.
Sí, eh?
I tant, que dius que aquesta la destruiria.
Home.
Però la teva mare la té allà, està molt contenta de tenir-la allà, no la pots destruir, no? Però sí, sí.
No tens la comunió, no?
No, perquè no l'he feta, la comunió.
No diguis
jo
aquí.
Sí que la tinc.
Perdó.
Penjada a l'habitació.
Estic batejat.
Ara.
Estic batejat. No passa res.
Vinga, va, migcampista, no. Reparteix joc.
No, però ara hi ha una cosa que és molt bèstia, que és que aquesta il·lusió que et fa quan veus una fotografia teva, on surts tu, que no havies vist mai.
Sí, és veritat.
Ah,
I
sí.
Això fa molta il·lusió, perquè normalment les fotos tu ja te les saps de memòria. I et cansen ja una mica les fotos teves que et saps de memòria. I això passa també a la vida amb les persones. Quan apareix una persona nova a la teva vida, com t'emociona, com t'il·lusiona. Però després sempre acabes tornant a les antigues. A les persones antigues.
Sí?
I això passa també amb les fotografies. Aquella fotografia d'un estiu amb els teus cosins... que esteu allà tan contents, o una foto on surts guapo i morenot d'un estiu, l'estiu del 2000, per exemple, que surts allà guapot i morenot. No, això passa, no? Sempre acabes tornant aquelles fotografies antigues.
Les fotografies que la resta de món no et reconeixeria.
Correcte.
Totalment.
Sí, sí, sí.
N'hi ha d'aquestes.
I és així, no? Durant un moment et pots deixar portar per la novetat, no? Aquella fotografia que no has vist mai. I dius, hòstia, aquesta foto, on la tenies? No l'havia vist mai, però què fèiem aquí en aquest moment? Però finalment sempre acabes tornant aquella, no? On surts amb els teus pares, feliç, a la muntanya, no sé, fotos d'aquestes que tots recordeu i que tots tenim. I ara sí que entrem en un terreny ja més pantanós, que és el tema...
Sí, 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 digues.
És Núria, el tema.
No facis que no amb el dit. Perquè ara parlarem d'un tema que és molt interessant, que és allò típic de quan t'enfades amb una persona i acabes estripant una fotografia seva. Això és un tema que a mi em transporta directament a una cançó que vaig ballar moltíssimes vegades, que és aquesta.
Home!
Vamos, David! Vamos, David!
Allò de ressentit, de ser venjatiu, sí. estripa fotos on surt... Que aquí passa una cosa, que tu pots estripar aquella fotografia perquè no vols recordar més aquella persona, però no ens equivoquem, el que hauries de fer és calar foc els seus records. I això és molt més difícil. Això és molt més difícil.
Records.
Clar,
sí,
perquè, clar, tu, és evident que aquella fotografia l'has estripat, no la veuràs mai més, però dins del cap aquella fotografia encara hi és. I d'altres.
Més el que em passa, David, que em dóna molt mal rotllete trencar fotografies.
Ah, sí?
Sí. trencar, estripar-les.
Sí. Jo les puc... És a dir, no ho has fet mai.
No, jo les puc tirar a la brossa, si vols.
Ah, d'acord.
Però estripar-la, no.
I... Jo ho he fet. Jo sí? Ho he fet, he estripat fotografies. Tu, Olma?
També, també. I t'he de dir que m'he arrepentit sempre.
Ah, sí? Això no va dir.
Saps què és el més trist de tot? He arribat a estripar fotos, sentir-me fatal, perquè així som els escorpis, i llavors a posar-hi celo i dir... No, no passa res, aquí, cutre!
Agafar els trossets de la paperera i enganxar-los.
Sí, sí. Ho trobo que és superxulo, això.
Hosti, això és molt bo.
No, és tristíssim, és com que tens la postra parenta. Mira què has fet.
Això m'agrada molt. Això, i les conserves, llavors?
Algunes sí, sí, sí.
Oh, m'encanta,
sí,
això.
Sí, 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 és molt xulo.
És molt bo. Prometo. I tu, Núria, has estripat alguna fotografia?
Sí, alguna. Però no estripat com a tal, una miqueta, i prou.
És veritat, no he arribat a fer l'acte.
Però què has estripat, doncs?
No, allò que estàs enfadada i... Sí. Mira, de veritat, que va ser casual, que em vaig trobar una fotografia i la vaig...
Ostres, Núria Rosa està justificant.
Sí, 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 sí. Has trencat una foto, Núria, no diguis que no, una mica no es trenca.
Però perquè, si m'arrepenteixo, perquè va ser un acte de...
De rebel·lia.
De rebel·lia, jo sóc una persona molt de caràcter i de fet, la fotografia aquesta és amb una persona que estimo molt, la meva parella.
Home,
Kiko.
Ara.
L'estimem.
Sí, sí, però vull dir que no la vaig estripar...
Ens agrada molt el Kiko.
Sí, ens agrada molt.
Jo t'ho dic, m'agrada molt el Kiko.
Ah, clar, és que tots el coneixeu,
home,
eh?
Home, i tant.
Sí, sí, sí. És molt bona persona. I res, està bé la
foto. Kiko, que et falta un tall de cara en una fotografia.
No, era la part de...
No.
Bé, això.
Doncs no, això... Kiko, però ell ho sap.
O no? Sap, sí, sí, no, si va ser davant seu.
Ah, home!
Sí, 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 vull dir...
Més clara que tu no hi ha ningú, Núria. Més
veritat,
sincera i transparent que tu no hi ha ningú.
Amics, molts amics no tindré, però les coses clares les dic.
Ara.
És transparent, tu.
Ara. Sí.
Llavors passa moltes vegades això, no?, que amb les fotografies dius aquella persona amb qui has acabat malament, no?, o que t'ha disgustat per algun motiu, que et remou veure fotografies seves, dius, no, la parto, no miraré res. Però llavors un dia tu surts a navegar amb la teva barca, no?
No! És una metàfora.
No, és una metàfora.
Jo ara ja m'imaginava amb el barco i havent d'agafar les fotografies.
La barca del record.
Surs a navegar amb la teva barca i llavors vas... No, primer vas al YouTube, mires quatre vídeos...
Perales.
Exacte. Hòstia, molt bé.
T'apareix Perales per allà enmig.
Vas allà, mires la pàgina del Mundo Deportivo, hòstia, el Barça ha fitxat a tal, l'Espanyol ha fitxat a qual... Mm-hmm. Però llavors... Sempre hi ha un corrent que t'acaba portant al seu Instagram. Hòstia, hi ha un corrent que et porta allà.
Estic d'acord.
Eh que sí?
Molt.
Sí, jo també.
En aquella illa i veus que no, que allò no és el que... No ho havies de fer perquè realment et remou molt, perquè realment interpretes que l'altra persona és molt feliç sense tu.
Us mireu
no necessàriament.
Us mireu als stories.
Correcte.
Amb una compte que no és la teva, perquè no ho vegi.
Oh!
Olma Giró fent
confessió. Què ha passat aquí?
Continuem.
Mira, vull deixar-vos clara una cosa que ja sabeu, però que ens l'hem de repetir moltes vegades. La felicitat que et transmet una foto no és necessàriament autèntica. Això ho sabem tots, però ens hem d'anar repetint. I tu has de repetir moltes vegades al dia. La felicitat que et transmet una foto no és necessàriament
autèntica.
Perquè l'Instagram és un taller clandestí de falsificació de la felicitat.
Ui, m'encanta.
Aquesta, apunta-la, que aquesta...
Apunta-la, que entrarà... Al...
Perquè és veritat. O sigui, és un outlet de la felicitat, l'Instagram, és veritat.
És la Roca Village de la felicitat.
Correcte. Sí, sí, és que és això, és una autèntica... És a dir, el Top Manta,
sí.
Quan hi ha un Top Manta, allà venen uns Louis Vuitton falsificats que semblen autèntics.
Sí.
És el mateix que passa amb la felicitat a través d'Instagram. Mentida podrida, tot.
Sí.
No us heu de creure res. I després... Olma, prepara't, que està a punt d'arribar una part que m'interessa molt avui, que és l'encàrrec.
Sí. Ah,
perquè és molt interessant avui.
Ara.
Però abans vull parlar-vos... d'un tipus de fotos que ho diu que són les fotos de carnet.
Uf!
No. Estem d'acord, eh?
No surt mai bé, eh?
No, és el Groenlàndia de les fotos.
Correcte.
És fred, allò, és una cosa... I fixa't que en una foto de carnet, tothom, absolutament tothom, sembla culpable d'alguna cosa.
Sí,
sí, sí, no,
és veritat.
És veritat.
Ara que s'ha posat de moda allò de dir al Congrés dels Diputats filo etarra, doncs...
Sí, 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 sí. Sí, sí, en una foto de carnet tothom... Exacte, tothom sembla... O sigui, en una foto de carnet tothom pot ser l'assassí de crim.
Però és que
sí.
T'imposa molt quan et fan una foto de carnet. Allà una persona que no coneixes de res riu. No, fes-me riure, perdona.
Sí. Ja ho anava a dir,
és fatal.
Tot fotògraf de fotografia de carnet diu el mateix. Pots somriure,
Pots somriure, sí, clar.
Home, és una foto...
Esteu a primer de carnet, eh? Sabeu què heu de fer?
Primer de
carnet, m'agrada. Aneu a una parada de metro, aneu al foto aquell que tu tanques, tens tres intents. I a
però...
sobre pots quedar... Vull dir,
sí, però,
no tens
però
cap
amb, això dels, amb això dels tres intents passa una cosa, Olma.
Què?
I tu que ets tan presumida ho saps.
Jo, mira, me n'he fet més d'una que no era de carnet perquè m'agradava.
Sempre el desestimes. El segon també el desestimes i llavors ja vas abocat a un tercer intent en què obligatòriament t'has de quedar la fotografia que
no,
et surt d'allà.
No, no, carinyo, sí. No. Perquè ah, no? Després et deixen seleccionar quina de les tres t'agrada més.
Sí? Què dius?
Ah, sí, que és el primer del DNI.
Sí. No, però les fotos de carnet és aquella... Sí, és que és com una carretera àrida sense vegetació. O sigui, una cosa, allà, la teva cara, allà, mirant frontalment.
Jo ho passo real, molt malament,
real. I ara sí que ve la part aquesta de les selfies. Les
sí,
selfies.
Home.
Les selfies, que és un altre clàssic, les selfies.
Des de dalt, des de baix, des d'on s'ha de fer això?
No, des de baix mai, sisplau, aquest pla contrapicat, no, sisplau, no. En tota la papada.
Coneixerem...
Frontal, frontal.
Sabrem el vostre nivell d'egocentrisme
sí?
Si entrem dins del vostre mòbil i veiem el número de selfies que teniu.
Ui, doncs jo ho som.
No ho farem aquest experiment, perquè ens trobaríem amb sí, moltes sorpreses. Però realment és això. I també, però també serveix, de vegades, fer-se selfies també és com un aliment per l'autoestima.
Sí,
depèn de com.
No?
Sí, és com un aliment un aliment una mica nociu, s'ha de dir, un aliment processat. No?
Sí.
Seria un aliment processat, un frankfurt o un nocilla o coses així que no van bé per la salut. Però aliment, al cap i a la fi, no?
Sí, sí.
No, perquè és que és veritat. I les selfies heu d'anar molt amb compte,
sí,
al lloc on us les feu, perquè hi ha llocs molt perillosos, i entrem ara en l'apartat de l'Olma Giró, l'encàrrec.
L'encàrrec, amb Olma Giró.
Com m'agrada aquesta sintonia.
A mi també, Anola Gai sempre entra. Llavors, començo tirant una pregunta a l'aire.
Va.
Són les últimes dades que hi ha d'un estudi del 2021.
Sí.
Van començar a recollir dades el 2008, quan la irrupció de la tecnologia va arribar. Llavors, si us pregunto, cada quants dies al món mor una persona per fer-se un selfie, què em diríeu?
Mor per fer-se un selfie?
Home. Mor per fer-se un selfie.
I cada tants dies, has dit,
cada quants dies i a nivell global.
Cada quants dies? Jo crec que cada dia.
Cada dia?
Ostres.
Jo dic cada 20 dies.
Jo diria cada setmana, va.
Mira, entre Núria i Joan, cada 13 dies
perdona,
algú per fer-se un
molt
selfie.
Molt bèstia, això, eh?
Em sembla molt fort. I saps el que encara m'ha semblat més fort? Que el 2015 aquestes morts anuals ja van superar a les morts per mossegades a tauró.
En sèrio?
O sigui, que realment ens hauria de fer més por fer-nos selfies en segons quins llocs que no navegar enmig de l'oceà Atlàntic. Perquè tens més possibilitats de morir fent-te un selfie que no que et mossegui un tauró. Em sembla surrealista.
No. Molt, molt.
Molt fort,
això passa perquè la gent arrisca, vol la gran fotografia a llocs impossibles... I acaben, doncs, això, estimbant-se o coses d'aquest tipus.
Mira, és quan l'autoestima... Qui no arrisca no pisca, ara. I quan l'autoestima et val la vida.
Exacte.
És que mai més entri.
Sí, sí,
llavors,
sí.
Més dades d'aquest estudi.
Sisplau.
Què creieu? Que moren més homes o més dones per fer-se selfies?
Dones.
Més homes, que són més borrots.
Mira, Joan, és que no fa falta... Sí,
no?
Sí, més homes.
Sí, homes.
El 58%, no per molt, però el 58% són homes.
No, no, el típic home no, que s'aproxima a un,
sí,
un barranc o alguna
sí,
cosa d'aquestes, no?
Sí,
sí,
sí. Penya-segat. Gràcies.
Sí, o que volen, per exemple, fer-se una foto d'aquestes on et llances al mar des d'una alçada terrorífica i passen
i
aquest tipus de coses.
No, no, a vegades la humanitat fa patir. Mm. Llavors, una altra pregunta.
Va.
Quin creieu que és el país on moren més persones per fer-se un selfie?
Els Estats Units, no?
L'estat espanyol.
Mm-mm.
Jo també com en Joan,
mai
eh?
Mai som primers
Espanya.
En res.
Bueno. Doncs
qui?
Índia.
Índia?
Índia.
No fotis.
Llavors sí que va als Estats Units, Rússia, i en aquest cas Espanya som els sisens de la llista, que déu-n'hi-do.
Sí.
Llavors, acabo. Un de cada tres accidents que acaben amb mort per un selfie, passen de viatge. Llavors, hi ha un rànquing dels llocs on moren més persones per fer-se un selfie. Posició número 1 la trobem a Canadà, a les cascades del Niàgara.
Ho diga,
m'ha fet molta gràcia, perquè deia... O sigui, són 50 metres de caiguda, que, evidentment, amb 50 metres de caiguda, probabilitats de sortir-ne viu, tot i voler tenir la selfie mai més ben dit de la teva vida, són poques. 2020, una persona va caure dels 51 metres de les cascades del Niàgara i va sobreviure. Segona posició, el Gran Canyón dels Estats Units. Mm-hmm. Tercer lloc, Charco del Burro, Colòmbia, no ho coneixia, és un paisatge idíl·lic, però resulta que són roques molt llafiscoses.
Rellisquen.
Clar. I moren persones. En quart lloc, hem d'anar cap al Brasil, a Pena Beach. Llavors, al Myango Waterfalls, a Kènia, i acabem a les muntanyes Urals, a Rússia, que s'ha de dir que té una altitud de 1.895 metres, és a dir, la panoràmica que pots fer és brutal,
sí,
la caiguda també.
Clar, sí, exacte. No ho expliques, eh?
No, així perquè que... la gent és, passa això, que tu vols
aneu en compte
apurar molt, et col·loques molt a la vora del penya-segat,
sí,
i ve una ràfaga de vent, no? És que això ha passat,
és així,
més d'una, això ha passat més d'una vegada, i és terrible. Vosaltres, amb sinceritat, sisplau,
mhm,
alguna vegada, en el vostre moment, potser d'autoestima més baixa, heu fet alguna fotografia arriscada? Perquè, clar, potser nosaltres estem parlant aquí de les fotografies que es fa la gent i tal, i potser nosaltres també hem arriscat alguna vegada.
La meva situació no era de baixa autoestima, però sí que és veritat que me'n vaig anar ja fa uns anys de viatge a Tenerife amb els meus amics, i vam anar a una roca amb una amiga per fer-nos fotos i va venir una onada superforta.
Veus?
I gairebé ens donem amb el cap a la roca. Vull dir, sí, més o menys.
Ja farem sí, patir no. El Magiró.
No,
ho hem dit.
Estic patint.
Ho hem dit, que faríem patir el Magiró.
És molt gros.
Això és la caravana.
És molt gros.
Mireia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets la mare del Magiró.
Sí, jo mateixa.
Ni que ho diguis.
El Magiró... Es dedica la vida a fer-se fotografies o no?
Moltes.
Sí, eh?
Se'n fa moltes.
Com ho fa, això?
Si vol una fotografia, n'hi has de fer 200.
Veus?
Si no li fas 200 fotos, no en surt cap de
bé. Ets igual que jo.
Una mica sí. Pesadeta amb les fotografies,
sí.
O no?
Sí. Amb això sí, eh? Ara, també ens sap fer molt bé i les selfies...
Gràcies.
Bé, eh?
Llavors, cada dia, sí. Olma passa amb les fotos que les
sí.
Penjo.
Sí.
Jo crec que tu ets d'aquelles que tens a casa també fotografies de l'Olma a totes les edats, o no?
Sí, en tinc, sí. Sí,
almenys
tinc...
a una època que estava molt lletja i les vaig tirar un dia.
Oi! Les guardo a dintre el calaix, però...
Joan,
sí. Però sí, la de la graduació és l'última.
Jo t'anava a dir una cosa, Joan, que és que mai no havia vist una mare i una filla que s'assemblessin tant, crec.
Correcte.
Sí.
Estic molt d'acord.
És una cosa...
Estic molt d'acord. Acollonant,
eh? És acollonant, eh?
Acollonant és la paraula.
És que et quedes acollonit. Però com pot ser?
És així.
No, és que no, és d'aquelles persones que no hi ha cap mena de dubte.
Ens queda un minutet, eh? Mireia, com veus l'Olma fent ràdio?
Ai, estic molt emocionada, eh? Bueno, es veig molt bé a tots. Molt bé. I ara li deia amb el noi d'aquí de la peixera, dic que us ho passeu molt bé. És sí, molt divertit.
I tant.
M'agrada i us felicito perquè ho feu tots molt bé.
Escolta, moltíssimes gràcies avui per entrar a l'estudi de caravana, eh?
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Mira, saps què podem fer ara quan acabi la secció?
Tu iràs.
Que ens digui el tema.
Com que sempre... Ah, mira, ens digui el tema. Que ens digui el tema. Molt bé.
M'agrada molt.
El tema de la setmana que ve. Però després, quan sortim, allò que fem que sortim a comentar la jugada aquí fora, ens farem una foto, tots junts.
Val. Mira, li dieu a la Maria José que penjarem la fotografia a les xarxes socials, també. Va, tema de la setmana.
Tema de la setmana que ve.
De què vols que parlem, el que vulguis?
Això, mira, el que dèiem de les bosses pràctiques. I de què es porta dintre d'un...
No, m'agrada.
No, com és, ara?
O sigui, les bolsos o bosses, o jo, per exemple, avui vaig amb una motxilla i per mi no és pràctica. Llavors, què es porta dintre la motxilla i com portar-la? Si vas a Barcelona que no et robin, si... Bueno...
Perdona, nou fitxatge de la caravana,
m'agrada molt.
Se'n parla.
M'agrada molt.
Sí.
Doncs mira, farem això, eh?
Accepta el repte?
Accepto el repte.
David Balaguer parlant de bolsos. Jo no m'ho perdria. La setmana vinent. La setmana vinent. Olma Giró. Mireia, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Núria Ros, fins ara, eh?
Fins ara.
Nosaltres que...
Què estàs posant?
Nosaltres que... No ho sé, no tinc ni idea. Anem cap als serveis informatius i tornem de seguida amb una hora més de la caravana. Va, fins ara.
Si eres fotogénica, ven, te invito a mi pasar.